Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Naix Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Bon dia, són les 12:30 i així estem a l'edifici de la Caixa Rural un dia més per a contar-vos tot el que passa al voltant nostre. Avui és dimecres 22 de juliol i com tots els dimecres així tenim a la plaça del centre, a la plaça de Vila-real i ese mercat, no? Que ja s'ha consolidat com el mercat dels dimecres i que cada vegada hi ha més. Què tal, Mario? Bon dia.
Molt bon dia, Alejandro.
Tu has anat al mercat alguna vegada?
Sí, ma mare, els meus abuelos i en això sí que ara. Sí,
a mi m'ha entrat una curiositat perquè jo vaig anar fa uns dies i vaig veure que venien la camiseta d'Espanya, però clar, amb una estrella, i no sé si ara han posat ja les dues estrelles o no.
I a veure què hi serà a veure, perquè jo crec que sí, que ja segurament la gent té moltes ganes de comprar-la, fa molta il·lusió, perquè molts xiquets no van veure el primer Mundial i este fa molta il·lusió.
I parlant d'Espanya, avui vindrà sí als micres de Ràdio Vila-real Indalecio, és un músic del poble que va tocar el himne allí a Espanya al camp a la prèvia i que va veure el partit, que ens té que contar com va viure tota l'experiència i tot el que va fer allí, perquè no tot el món va viure la final d'un Mundial i a més és Espanya, no, Mario?
Aixina és l'event esportiu més vist en tot el món i, a més, guanyant Espanya, això jo penso que no oblidarà mai en la seva vida.
Que va tornar ahir o antes d'ahir, crec, i que ja està així, que avui vindrà. I avui també parlarem amb Anna Vicenç, regidora d'Educació, perquè ens conte un poc pues, la situació de la climatització dels centres educatius públics. I també parlarem amb Anna Torres, regidora de Benestar Animal, perquè este divendres han organitzat un curs gratuït sobre la gestió ètica de les colònies urbanes i pues, un poc de cuidar els animals i de cuidar els gatets que estan en el carrer i que no tenen casa. Comencem amb les efemèrides. Què tens avui, Mario?
Bueno, avui és el Dia Mundial del Servei i a més és el Dia Mundial de la Maca també, que m'he citat a preguntar. Bueno, hem fet una enquesta per a simples carrers del centre, com sempre. A més, tal dia com avui, en l'any 1921, va ocórrer el desastre d'anual en el Protectorat del Marroc, on Espanya va sofrir una derrota molt dura i va perdre a 10.000 joves espanyols que, bueno, pues van tindre la mala sort de perdre allí la vida. A 1969, Joan Carles de Borbó va ser proclamat successor de Francisco Franco. I a 2011, Noruega va sofrir un atac terrorista per Anders Breivik, un militar d'extrema dreta que perpetra un doble atemptat que va deixar 77 morts i més de 100 ferits.
Pues mira, l'enquesta que l'has fet sobre les hamaques...
Aixina és.
Més que ara està molt de moda, no? Fica't la hamaca en el macet i després de dinar te poses ahí la cesta, una horeta, dos horetes...
En el macet o en la platja o... Bueno, n'hi ha gent
bueno, que... Bueno, el que passa és complicat portar-te la hamaca a la platja, però... Però sí, en el macet,
sobretot... cadireta...
Una cadireta, si sigues com jo ja dic que m'emporte les cadires. En quant a la efemèria musical, avui celebrem l'aniversari de Selena Gomez, la cantant i actriu nord-americà que va néixer tal dia com avui en el 92 i que s'ha convertit pues, en una de les artistes del pop més importants de la seva generació. Al llarg de la seva carrera pues, ha acumulat grans èxits, però una de les cançons més conegudes és Lost You to Love Me, que va ser publicada en el 2019 i que ha sigut el seu número 1 als Estats Units i que anem a escoltar-la. Anem ara a conèixer un poc l'actualitat i Mario ens va contar les portades de la província de Castelló.
Aixina és, comencem com no a la portada del diari Mediterráneo, que el titular d'avui és: el general renueva por completo sus urgencias con 10,5 millones. Com a foto de la portada tenim que un tiroteo en Castelló con un herido. Dos individuos asaltan a un hombre al salir de su casa y emprenden la huida, lo que activa un amplio dispositivo policial. Eso es lo que tenéis en la portada del diario Mediterráneo. La portada del Mundo Castelló, hoy tenéis como titular que Sanidad rebaja en 25 días la lista de espera quirúrgicas esta legislatura. Como a sucesos tenéis lo matéis, la noticia tan impactante que tenéis que un herido de dos disparos en una calle en Castellón. A més tenim que la província incorpora a 7 auxilios judiciales en 3 de 6 juzgados. Y para finalizar tenim que las exportaciones crecieron un 5,4% entre los meses de enero y mayo. Y eso es lo que tenim com a portades del día.
Eso es lo que tenim per avui. Y yo también quiero decir un... Porque ayer un chico que jugaba aquí en el balonmano, en el equipo de juvenil del Club Jamón Villarreal, pues... falleció en su casa, en Benicarló, y pues queremos trasladar todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeros y así como al club de handball de Villarreal, y pues que descanse en paz. Y también tenim per avui la paraula del día, que como hoy es el día del servei, pues he dit, ¿on está el servei? Al CAP. Pues entonces anem a escoltar la paraula del día, CAP.
Del cuerpo humano y del animal.
Hem tingut uns problemes tècnics, però bueno, això és lo que és el directe, i per a que la gent escolte bé esta paraula anem a ficar-la de nou, que és la paraula CAP.
CAP. La paraula CAP procedeix del llatí caput, a on feia referència, en primera instància, a la part superior del cos humà i dels animals. Però per analogia o a través de processos de metaforització, esta paraula ha passat a usar-se amb molts altres significats. El cap és, efectivament, la part més prominent de qualsevol objecte. I en eixe sentit, per exemple, diem agulla de cap. També usem cap en sentit figurat per a referir-nos a un nucli de població que té una importància administrativa superior a la d'uns altres dels voltants. I així diem que Xàtiva o Cocentaina, per posar només dos exemples, són caps de comarca. Referit a persones, el cap d'una organització és el que té la responsabilitat de prendre les decisions més importants. En el nostre vocabulari tradicional tenim l'expressió cap de colla per a referir-nos a la persona que dirigeix un grup de treballadors i més modernament cap de llista o cap de govern per a qui encapçala una llista electoral o per a qui ostenta la màxima responsabilitat d'un govern. Però la paraula cap designa, a més, l'extrem d'un objecte allargat. El cap d'una corda és, per tant, qualsevol de les dues puntes. Eixe mateix valor de cap també el tenim en la nit de Cap d'Any, en referència a l'última nit de l'any, i el dia de Cap d'Any, que designa el primer dia de l'any. El final d'un període i el començament d'un altre es fonen en un gojós abraç lexical. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua els desitja que acaben de passar bé l'any que deixem i que comencen millor encara l'any que comença. Bon Cap d'Any!
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Pues así es, hem escoltat la paraula cap, i per a descansar el cap, per a descansar el cervell, te tens moltes vegades que tombar en la maca, no, Mario?
Aixina és, hem eixit a preguntar si la gent gasta maca, si no gasta maca, quan va a la platja, a la piscina, al riu, i això és el que tenim.
Mundial de la maca, i per això eixim als carrers a preguntar si la gent utilitza maca o no. Bon dia, vostè quan va a la platja utilitza maca o només la toalla?
Hola, bon dia. Pues jo només la toalla, perquè de normal és pensat i fet i me dona molta perea preparar la bossa per anar a la platja. Així que agafo la toalla i corrents cap a la platja.
I vostè?
Pues a mi m'agrada anar en una cadireta perquè em sent més còmoda, m'agrada escoltar la música o portar una revista i normalment, pues sí, una cadireta o una hamaca, la veritat.
Jo només gasto la toalla. Normalment.
I la, bueno, té amics o algo que sí que gasten una caireta, una hamaca o algo?
Pues la veritat que no. No tinc cap col·lega que gaste caireta o hamaca, no?
I la toalla per què? Perquè és més còmode, perquè te pots tombar directament o perquè?
Perquè no tinc hamaca.
Directament, no?
La veritat.
Sí, sí.
I per alguna raó, per fer la siesta, per leer...
També, claro que sí.
¿Para leer?
Para leer y para estar tomando el sol, la tumbona bien, bien a gustito.
¿Se hace la siesta también ahí?
Hombre, claro, que lo que caiga.
No, no la gaste.
¿Pero algún motivo le agrada más estar en la arena o en la toalla o algo?
No, digne, tiene la costumbre de andar en toalla, en una toalla. Y per no portar tampoco molt de pes.
I ja està, només pel pes. O li agrada més estar a la toalla perquè se pot tombar del tot? O...
No, jo penso que està més còmode en la maca, però més que res per no carregar-la, sobretot.
Sí, clar. I toalla també.
I què la gasta? Per fer la siesta o és perquè li agrada llegir un llibre o per què?
Pues per estar còmode i llegir, bàsicament.
I vostè?
Pues jo una miqueta lo mateix. Sí, m'agrada molt anar a la playa, jo és que sóc molt de mar. I, bueno, sóc més de toalla, més que de hamaca, la veritat. Sí, no m'importa estar en l'arena.
I per alguna raó...
El què? El tema de l'hamaca?
Sí.
Ja t'he dit que... Pues sí, imagina que serà això, encara no tinc dolor d'ossos i tot això. Ja t'he dit, no m'importa estar en l'arena, m'agrada el contacte, sí.
Pues estes són les opinions dels veïns de Vila-real. Jo la veritat és que sempre porto maca a la platja perquè és més còmode i perquè no m'agrada embrutar-me tot el cos després de banyar-me. Tu portes maca o no?
Jo no.
No? Pues la gent que li agrada la toalla, li agrada les hamaques. Ara fem una xicoteta pausa per publicitat i en seguida tornem amb més actualitat.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aigua. No busseges prop de les zones de desaigües i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. És un missatge de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y ahora saludamos a Ana Torres, concejala de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Villarreal. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta semana habéis organizado un curso para el voluntariado de colonias felinas. Yo quiero saber un poco cómo nace esta iniciativa.
Vale, pues mira, te comento. Nosotros tenemos un plan de colonias felinas que está aprobado ya por el ayuntamiento hace 2 años y en este plan lo que tenemos previsto es que las alimentadoras de colonias felinas son las encargadas de cuidar estos animales. Obviamente estas personas tienen que estar acreditadas y tienen que tener un carnet oficial. Para que tengan este carnet oficial hace falta formación. Ya hemos hecho varios cursos anteriores, este es uno más en el transcurso del plan y de lo que nosotros llevamos haciendo. Y con esto pretendemos pues que estas alimentadoras pues puedan obtener ese carné, que es un curso inicial en el cual se les explica un poco lo que es la normativa municipal, cómo tienen que alimentar, de la manera que hay que hacerlo, cómo tienen que mantener el espacio, pues que hay que mantenerlo en cuestiones de salubridad, hay que mantenerlo limpio, pues cómo tienen que alimentar con pienso seco, el agua, cómo hay que ir retirando cada cierto tiempo, disminuyendo las horas que pasa la alimentación ahí hasta que podamos conseguir de forma que al final estén el menos tiempo posible lo que es la comida para que no haya otros animales, pero claro, esto no se puede hacer de golpe, se tiene que habituar a los gatos a que ellos aprendan que cada vez pues 5 minutos van a estar la comida menos tiempo, porque muchas colonias pues las alimentadoras los han ido acostumbrando a que la comida esté prácticamente todo el tiempo, entonces hay que reducir la franja de horario en el que este alimento está en la calle. Y todo esto pues se les va explicando en estos cursos, la manera en cómo lo tienen que hacer, la manera en cómo tienen que gestionar, los derechos y los deberes que estas personas tienen. En fin, que es un poco para que ellas también sepan cómo hacer el trabajo y la labor que la hacen de manera voluntaria, porque por amor a los animales y porque ellas quieren, que hay que agradecerles esta labor, pero también lo tienen que hacer cumpliendo unas pautas y unas normas de salubridad para todos los vecinos y vecinas, que al final no tienen por qué sufrir tampoco, tener ningún tipo de problema con esto.
Para algún despistado que nos esté escuchando y no sepa qué es realmente una colonia de felinos, ¿podrías explicar rápidamente qué es?
Sí, claro. Pues mira, una colonia felina es un conjunto de gatos que viven en un espacio. Los gatos son animales territoriales, por lo tanto, lo que tenemos que saber que si unos gatos están en un territorio es muy difícil que se vayan a otro. O sea, los gatos que están en ese territorio permanecen en ese territorio y guardan ese territorio. Son animales que si no encuentran comida en el territorio que están, algunos salen a explorar, pero en el momento que en el otro territorio hay otros gatos, pues entran los que son las peleas, entran en conflicto, puede haber problemas, e incluso hay animales que no comen porque no encuentran comida en ese territorio, porque no se atreven a salir de donde están. Por lo tanto, ¿qué hacen los ayuntamientos en este caso? Que en la ley de bienestar animal, dado que se han dado cuenta que estos animales, pues el tipo de circunstancias que tienen, lo que hacemos es alimentarlos en el territorio donde están. Porque entonces intentamos que esos animales estén ubicados en ese territorio, intentamos que estén de manera controlada, que quiere decir que nosotros y las voluntarias lo que hacen es que los alimentan, pero al mismo tiempo los controlan. Los cazan para poderlos esterilizar, se esterilizan, se desparasitan, se les vacuna, se les chipa y se retornan a ese territorio. Por lo tanto, esos gatos sabemos que están esterilizados, están desparasitados, están Están controlados y si tienen alguna enfermedad, se les ve algún tipo de problema, pues esas alimentadoras nos lo dicen o se lo facilitan al veterinario. Nosotros en Vila Real se sacó el año pasado lo que es una licitación, un contrato público de esterilizaciones de gatos. ¿Esto qué quiere decir? Pues como he comentado anteriormente, que las alimentadoras al coger los gatos los esterilizan. Nosotros en Vila Real estamos esterilizando gatos para que una vez que esos gatos en teoría se supone que viven en esa colonia, si no se pueden reproducir, al mismo pues cuando llegue el final de su vida, al final se morirá y las colonias irán reduciendo el tamaño de manera respetuosa. No como antes, pues que no quiero ni nombrar cómo se hacía el tema. Entonces, lo que nosotros queremos conseguir con esto es que las colonias de Vila Real estén controladas, que los gatos de Vila Real estén controlados y la población no aumente demasiado, pero al mismo tiempo que esté controlada de una forma ética y moralmente sostenible también para nosotros, porque, claro, no podemos hacerlo de otra manera.
En el curso también hablaréis del método CER.
Claro.
Y quiero que expliques un poco en qué consiste y por qué es tan importante.
Bueno, pues el método CER es importante porque es el método que se utiliza para que los gatos estén en ese lugar. Como he dicho anteriormente, el método CER es captura, la C, esterilización, la E, y retorno, la R. Se capturan, se esterilizan y se retornan al lugar de origen. No se llevan a otro sitio, no se cambian de colonia, no se cambian de lugar. Los gatos están viviendo en su hábitat natural. Esos gatos esterilizados y controlados, porque están desparasitados también y están vacunados frente a enfermedades, lo que estamos logrando con eso es que se reduzca las enfermedades, que la salud pública de nuestras vecinas y nuestros vecinos esté en buenas condiciones, ya que esos gatos ya sabemos que están vacunados frente a enfermedades que puedan ser contagiosas y no causarán problemas de infecciones en parques, etcétera. Y lo que pretendemos pues es que cada vez se vayan reduciendo de forma respetuosa lo que es el número de gatos que están en las calles. No obstante, por desgracia, hay mucha gente que los abandona. Entonces, sí, desde aquí quería hacer un llamamiento a todas esas personas que a lo mejor empiezan alimentando un gatito y ay, qué mono cuando es pequeñito y empiezan a darle comida en sitios y luego de repente ese gatito crece o esa gatita y se queda embarazada y luego de repente ya no son su gato que lo estaba alimentando, sino que ya dicen que el gato tiene que ser problema de los demás y del ayuntamiento. Quiero hacer una llamada a la responsabilidad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que en el momento que tú empiezas a alimentar un animal en una zona porque se supone que te da pena que esté ese animal a lo mejor pues tiene alguien o tú lo has encontrado y te haces cargo durante un tiempo. Pues cuando tú te haces cargo de un animal, tienes que saber que te haces cargo de ese animal para siempre, que tiene unos beneficios porque te encuentras con el amor y el cariño de un animal, pero también tiene unas responsabilidades que es cuidarlo durante toda su vida a ese animal. No abandonarlo, ni dejarlo en la calle cuando está embarazada, ni como nos pasa con muchas gatas domésticas que están abandonando, ni dejarlos que estén por ahí campando a sus anchas sin tener el chip, ni las vacunas, ni estar esterilizados. Si todos tuviéramos un poco de responsabilidad, yo creo que, primero, nuestra ciudad tendría menos gatos abandonados. Las asociaciones que tenemos en nuestra ciudad, que son Gas de Barri, SOS Colonies Felines Vila Real, están muy saturadas, porque estas asociaciones y las voluntarias hacen lo mejor que ellos pueden, además de otras personas que no pertenecen a ninguna asociación y también de forma altruista están alimentando gatos en la calle de una forma responsable, habiendo hecho los cursos correspondientes. Pero estas personas están usando su tiempo libre, su energía y sus ganas para intentar ayudar. Pero no ayuda que el resto de personas y de habitantes de Vila Real no intente remar hacia el mismo lado. Incluso las llaman para dejarles animales abandonados, para decir, pues ahora no puedo hacerme cargo, pues ahora me ha aparecido un gato aquí y ¿qué hago? Cuando lo has estado alimentando durante un tiempo tú. Entonces, creo que, y haría un llamamiento a la responsabilidad de todos, ya que estas asociaciones sí que es verdad que reciben unas subvenciones del ayuntamiento, y sí, desde aquí quiero decir que el ayuntamiento de Villarreal sí que subvenciona y le da ayudas a asociaciones de bienestar animal, porque he leído por ahí, hay comentarios diciendo que el ayuntamiento, no hay ningún ayuntamiento que ayude a asociaciones, y eso no es verdad, nosotros sí que ayudamos a asociaciones, pero también quiero decir que el dinero no es infinito y que estas asociaciones pues están haciendo lo mejor que ellas pueden y que las personas deben tener un poco de responsabilidad en este aspecto.
El curso se impartirá este viernes, ¿verdad?
Sí, se imparte este viernes a las 5 en la Casa Mundina, aquí en el centro, en Villarreal. Y bueno, se va dirigido a las personas que tengan una colonia felina a su cargo, que quieran obtener el carnet de alimentadores, pues por como he explicado, por desgracia aparecen muchos gatos en muchos sitios, y entonces hay gente pues que sí que es responsable y sí que quiere aprender a alimentarlos de forma respetuosa y responsable.
Si alguien nos está escuchando y cumple todos esos requisitos, ¿qué tiene que hacer para apuntarse?
Pues mira, puede ir al registro del ayuntamiento y decir que quiere inscribirse como alimentador de colonia felina, o bien asistir ese día al curso y yo llevaré ese día formularios para que las personas, por lo que sea, no hayan podido inscribirse en el ayuntamiento, los rellenen y luego vayan y los presenten por registro. O sea que pueden asistir al curso perfectamente, inscribirse allí, pero luego tienen que formalizar esa inscripción en el registro del ayuntamiento.
Yo te quiero hacer una pregunta por curiosidad.
Sí, dime.
¿Sabéis cuántas colonias hay actualmente en Villarreal?
Sí, tenemos en torno a 33, pero es que eso va variando cada día, porque van apareciendo más colonias, van apareciendo más gatos abandonados en la calle, y sí, en torno a las 33 más o menos es la constancia que tenemos ahora mismo.
Y quería saber también cómo se hace ese seguimiento a las colonias.
Vale, pues nosotros, como ya te he dicho anteriormente, trabajamos con asociaciones, con dos asociaciones en Villarreal, y además de los alimentadores. Entonces, son ellas las que tienen el control, porque son ellas las que conocen los gatos que alimentan. Cada alimentador tiene una colonia, se encarga de una o varias colonias aquí en Villarreal, y ellos pues conocen al número pues de individuos que hay en cada una de las colonias, saben pues si un animal está enfermo, si falta, si ha aparecido uno nuevo, lo van comunicando, y pues una vez al año se hace un control de si se ha aumentado, si no ha aumentado, se hace, y en fin.
También nos has comentado que vienes de una reunión muy importante con una veterinaria. No sé si nos puedes adelantar algo.
Sí, bueno, mañana vamos a presentar el Grupo Socialista de aquí de Villarreal. Vamos a presentar una moción para instar al Gobierno de España, a la Generalitat Valenciana y a la Diputación, a que cada uno de ellos intente, lo que es el Gobierno de España. Queremos que haga una reducción en el IVA, en los gastos veterinarios y los seguros, que no esté el del IVA del 21% al 10%. Al Gobierno de España y a la Generalitat también queremos que hagan lo que es una desgravación en la renta. Y a la Diputación de aquí de Castellón lo que le pedimos es que abra una línea de subvenciones para los animales de asistencia, ya que creemos que es un gasto bastante importante para las familias. En resumida cuenta, lo que pedimos es algo que creo que es de sentido común, que es que el IVA que no esté al 21%, porque nuestros animales no son productos de lujo, sino que simplemente son parte de nuestra familia, y nosotros como como tutores responsables, lo que queremos es que estos animales estén en las mejores condiciones. Al mismo tiempo, la misma ley de bienestar animal obliga a tener un animal en condiciones. Lo tienes que tener vacunado, lo tienes que tener desparasitado y lo tienes que tener con su chip y la cartilla. Y eso son gastos que a las familias pues se les incrementan. Las familias que tienen una solvencia económica lo pueden hacer bien, pero las familias que por desgracia pues no tienen esta solvencia y son familias que a lo mejor les cuesta llegar a final de mes, pero sí que tienen cariño por sus animales y son personas que están comprometidas, pues es un gasto económico muy grande. Y yo sé que hay en otros sitios que donde también se está haciendo y en otros países el IVA va del 5 al 7%, como es Portugal, Alemania, etcétera, entonces y Francia. Por lo tanto, nosotros pedimos pues que en el IVA se reduzca al tramo reducido. Y lo que es la desgravación es en la renta también, tanto para la Generalitat, que la Generalitat lo puede hacer, como para el Gobierno de España en el tramo estatal. Ambos estamentos, yo espero que cada vez la gente sea más proclive a ello y que espero que los demás grupos apoyen esta moción, porque creo que es al final de sentido común, porque nuestros vecinos y vecinas pues lo se alegrarán y se beneficiarán. De hecho, ahora, como bien os comentaba, vengo de hablar con una veterinaria de aquí de Villarreal, nos hemos reunido y lo que me ha estado contando es que, por ejemplo, hay muchas familias que, por ejemplo, lo que son tratamientos renales, tratamiento de leishmaniosis, de dorofilia o alergias, cada vez están espaciando más estos tratamientos porque no tienen dinero ni para costearlos. Entonces yo creo que estas desgravaciones fiscales para los gastos veterinarios son muy importantes, porque al final no nos olvidemos, o sea, los gastos veterinarios es salud. O sea, nosotros como personas al final tenemos que pensar que la salud de los animales y la salud nuestra van van unidas, ya que al final nosotros coexistimos en un mismo espacio y en un mismo mundo. Si las enfermedades de los animales se transmiten a los humanos, nosotros también estamos padeciendo esto. Por lo tanto, al final hay un concepto que es One Health, de una sola salud, que quiere decir que una sola salud está en el mundo. Por lo tanto, nosotros, si cuidamos a nuestros animales, no es un gasto que estamos haciendo para el futuro, sino que al final es una forma de prevención, porque estamos cuidando también la salud nuestra, la humana.
Sí, bueno, al final hacéis esto para ayudar a los animales. Pues Ana, sí, muchas gracias por venir animamos a toda la gente que nos está escuchando a acercarse al curso este viernes.
Sí, vale, yo también los animo, que se recuerden que es a las 5 en la Casa Mundina.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I d'una Anna passem a l'altra Anna, perquè ara tenim així a Anna Vicent, regidora d'Educació. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Te vaig a preguntar perquè estos dies s'ha parlat molt, no?, d'una inversió anunciada per la Generalitat per a climatitzar, pues, les aules dels centres educatius, i vull que posés en context un poc als nostres oients què ha passat exactament.
Bé, que com sap tota Vila-real i, bueno, tota la comunitat valenciana, els docents de les escoles públiques van començar l'11 de maig una vaga en contra de la Conselleria d'Educació per molts motius, necessitaven baixades de ràtios, millores en les infraestructures, i un dels motius de la vaga també era la necessitat urgent de climatitzar els centres escolars. Al final, el canvi climàtic és una realitat, per més que molts partits d'extrema dreta intenten amagar-lo, i està fent moltíssima calor i les escoles ni de Vila-real ni de ninguna part de la comunitat estan adaptades per aquesta pujada de les temperatures. Aleshores, reclamaven mesures en quant a la climatització dels centres. La vaga, com sabeu, no va finalitzar, simplement els docents la van aturar per poder finalitzar el curs escolar. I ens encontrem que ahir al matí el portaveu del Partit Popular, el senyor Adrián Casabó, va compartir una notícia de que Conselleria anava a invertir 185.000 euros en la climatització dels centres escolars de Vila-real, centres públics. Què passa? Perquè el PP té la notícia i l'Ajuntament de Vila-real, que és la institució, no té la notícia, si és el propietari de totes les escoles públiques de Vila-real, no té ningú tipus de sentit. És la primera, no?, criticar aquesta deslealtat per part, una vegada més, per part del govern de la Generalitat Valenciana i del Partit Popular. Vam anar assabentant-nos que els governs, els ajuntaments on governava el Partit Popular traien les notícies, i nosaltres no teníem la notícia, la va haver de traure el portaveu. Ixa és la primera queixa, i com pot dir que és una falta de lleialtat institucional molt gran.
Has comentat aquests 185.000 euros. Jo te vaig a preguntar per què, més enllà de la manera en què s'ha publicat i s'ha comunicat tot això, considereu que aquests diners anunciats són insuficients?
És una quantitat completament ridícula. L'Ajuntament, que és el propietari de l'edifici de l'escola infantil El Solet, que sí que és competència municipal, en l'any 2024 vam climatitzar el centre, tot el centre, en aparatos d'aires acondicionats que funcionen a la perfecció. El Solet és un centre que consta de 4 aules i més el menjador i una aula polivalent, i la inversió va ser de 48.303 euros en 20 cèntims. Estem parlant d'un centre en 4 aules. Vosaltres heu anat a escoles de Vila-real, penseu quantes aules té una escola pública de Vila-real. La quantitat és insignificant. Ara bé, què passa? Els directors estan superagobiats. Ara mateixa hem rebut un correu, tant la regidora de Serveis Públics, la companya Maria Fajardo, com jo, perquè volen una reunió en nosaltres i en la inspecció, perquè com poden decidir en quines aules van a ficar aire condicionat i en quines no. O sea, com ho fan? Un sorteig? No té ningú tipus de sentit. És veritat que la normativa parla de que són, damunt, aparatos d'aire, o sea, el típic pingüino que tenim quan en una casa no hi ha aire i fa moltíssima calor i vas a un centre comercial i compres un pingüino, que té que tindre una eixida per a expulsar l'aire calent. O sea, com ho fem? No té ningú tipus de sentit. A més, quin criteri han utilitzat per a que a un centre se li doni una quantitat i a un altre centre se li doni una altra? O quin criteri han tret per a que a un municipi se li doni una quantitat global i a un altre, no té sentit. Nosaltres, per a saber quines són les quantitats que li han donat a cada centre, hem tingut que preguntar-ho als centres directament. Ara mateix estan així, hem rebut el correu, ara mateix estan així, de la normativa i de quines són les quantitats que rep cada centre. O sigui, no té res, ningú tipus de sentit.
Bueno, i has dit que a cada centre pues, han donat una explicació, no?
No han donat ninguna explicació. Si tenim pues, centres com l'IES Miralcamp, que la dotació és de 24.000 euros, el de Cervantes és de 9.000 i el de Concepción Arenal és de 5.500, que a més, este centre sempre crida molt l'atenció perquè ho he parlat moltíssimes vegades amb el seu director, amb Sergi. Era un centre que abans tenia dos línies, l'escola és gran perquè tenia dos línies, ara té una línia, però això no implica que les aules que antes s'utilitzaven com a classes no s'utilitzen. És un centre igualment gran, encara que tinga una línia, no entenc per què aquest centre té que tindre 5.000 euros i un centre de la mateixa capacitat té que tindre 9.000. No té sentit.
I en aquests diners què vos dona pa fer exactament?
No res. El dilluns, bueno, els directors i directores han agendat una reunió per al pròxim dilluns per a veure com procedim, perquè primer, informació directa. Què se fa? La normativa diu que, bueno, el decret diu que tenen que ser aparells, com he dit, mòbils, no? No poden ser instal·lacions de les que tenim en casa. Com ho fem? On se compren? Com se compren? Com s'instal·len? A més, les escoles en estiu estan de vacances, no poden. Crec que és un mal de cap molt gran per als equips directius i també per als ajuntaments d'alguna manera, perquè al final som els responsables dels edificis, els propietaris i també qui ha de fer el manteniment. O sigui, les escoles tenen que comprar uns aparells d'aires que després l'ajuntament ha de fer manteniment, si no se pot, no sé, crec que és tot molt complex, molt ràpid, molt mal fet i com sempre, molt poc transparent, perquè no s'ha fet una idea, una explicació de per què aquestes quantitats ni per res.
I bueno, i en aquesta situació, què pretenem fer?
Nosaltres, la regidora de Serveis Públics, la companya Maria Fajardo i jo, el passat 1 de juny ja ens vam reunir en els directors dels centres perquè anàvem a, d'alguna manera, a intentar climatitzar els centres. No ho sé, la veritat, el dilluns escoltarem als directors i les directores i sobretot, primer, continuar reclamant que la inversió siga real i el que necessita cada centre, lleialtat institucional sobretot. Quan se pren una decisió, la institució ha de ser la primera en saber-ho, no un partit polític, demostrant una vegada més el portaveu de l'oposició, el senyor Adrián Casabó, sempre al costat del seu partit, sempre defensant les sigles del Partit Popular, però mai defensant els interessos dels vilarealencs i de les vilarealenques. I això continua reclamant la inversió real i també, bueno, una cosa que me pareix supercuriosa, que també se dota a l'escola oficial d'idiomes. No sé si la consellera d'Educació o la conselleria saben que Vila-real no té seu oficial de l'escola oficial d'idiomes. La seu és l'Institut Francesc Tàrrega. Fa anys que estem reclamant una nova sede, bueno, una nova sede, no, una sede per a l'escola oficial d'idiomes. I a partir de què? La sumem a la de l'Institut Francesc Tàrrega o l'escola oficial d'idiomes? Estava en l'antiga biblioteca de Solades, que es van desmantellar perquè tenien que ampliar el centre de salut, cosa que encara no ha passat. La EPA actualment està en l'espai jove. Què fem? I aquests diners els invertim en aires acondicionats a l'espai jove? Si ja n'hi ha, és que no té ningun tipus de sentit. Ho hem fet tot a la ligera, sense consultar, sense demanar opinions i sense res.
A més, no, de dir-se centre d'idiomes que tu comentes, també s'ha reclamat reiteradament, no, una ubicació definitiva per al centre de formació de persones adultes.
Claro. Claro, per a les dues coses. La EPA és el que t'he dit, ara mateix està en l'espai jove. O sea, no té edifici únic, igual que l'escola oficial d'idiomes, que sempre que sigui així, que sigui allà, però no continuen el IES Francesc Tàrrega.
Mentre que arriben aquestes noves inversions, no, de tot lo de climatitzar les escoles, o sea, l'Ajuntament què pot fer ara mateix als centres educatius per a intentar ajudar les escoles a intentar diferenciar-se un poc de les seues competències?
Bé, com he dit, nosaltres existia una instrucció, vam fer una reunió per veure quina era la realitat de cada escola, perquè sí que és veritat que en dotació personal de cada centre hi ha que han fet algun tipus d'actuació en l'escola, posar aire condicionat en una sala o en el menjador, sales que feia moltíssima calor. Nosaltres existia una instrucció del 2023 que limitava les actuacions que podia dur a terme els centres. Només se podien ficar ventiladors de paret. I fins i tot nosaltres el que havíem plantejat era la desobediència institucional per a poder instal·lar aparells d'aires acondicionats, començant pels espais comuns dels centres o llocs dels centres que tenien, pues, que era insostenible i que el calor era aberrant. Nosaltres sempre hem volgut tindre una línia de
de compañerisme, per dir-ho d'alguna manera, en l'altra institució, que és en la Generalitat, però per lo vist ells no tenen l'Ajuntament de Vila-real, crec que perquè no governa els mateixos que governen allí, crec que no hem tingut aquesta comunicació. No per nosaltres, la veritat.
Al final, més enllà de tot el debat polític, imaginem que totes les administracions pues, comparteixen i se mateix objectiu, no?, de que les escoles estiguen preparades, de que l'alumnat i tots els professorats pues, tinguin unes bones condicions a l'aula, i no sé si realment falta molt per a que això sigui una realitat.
Home, pues en 185.000 euros sí que falta moltíssim. Falta 5 vegades més o 6, no sé, per a poder que siga una realitat real. Ara, què és el que dia? Què fan els centres? Decidissin en quines aules fiquen aire? Estes sí, estes no, amb quin criteri? Damunt d'Isaro, a criteri de les direccions dels centres, que és una locura, completament. El dilluns escoltarem als directors i les directores, està convocada també a la reunió la inspectora, i a veure què se'ls proposa.
Bueno, has parlat que n'hi ha una diferència de pressupost entre un centre i un altre, no? Que no sabem aquesta diferència per què, però sí que aquesta diferència, si és major, aquesta gent podrà tindre més recursos, no?, que els altres.
Sí, mira...
Quina diferència, per exemple, poden tindre?
No ho entenc. Ara, com dic, estan així, hem rebut la notificació. Per exemple, el CEI Pasqual Natxer és un CEI amb dues línies, que té una dotació de 9.500 euros, i el CEIP Carles Artou és una escola en dues línies i la seva dotació és de 7.500 euros. Per què és diferent? O sigui, n'hi ha el mateix número de classes.
I lo de dues línies, per qui no sàpiga què és, claro, què significa?
Significa que n'hi ha centres que primer de primària, per exemple, estava primer A i primer B. N'hi ha sempre dues línies de cada curs. I n'hi ha centres, com pot ser Concepción Arenal, que només tenen una línia. Això és per dir una línia o dues línies, perquè n'hi ha més alumnes o n'hi ha menys, claro, alumnes. Però, claro, centres amb dues línies, com és possible que ho tinga 7.000 euros i l'altre 9.000? Si tenen el mateix número d'aules, el mateix número d'alumnes.
El mateix número d'alumnes, claro.
Claro, no té sentit. Per què ho han fet aixina? Per què uns tenen més, per què uns tenen menys? No sé. Professor Broquillop, 17.500 euros. Francesc Tàrrega, 25.000.
Pues, Rubio, ¿tú vols comentar algo?
No, simplement que la curiositat que se podria donar que, per exemple, el primer A de primària tinguera aire i el mateix curs de primària B no tindre'l.
Correcte, no sé, o sea, no sé, és el que estàvem comentant, és una decisió que al final les tocarà prendre als centres, als directors i a les directores de les escoles, com invertissin aquests diners, fins on arribaran aquests diners, perquè si és per a comprar pingüinos, ens arriba, no ens arriba, és per a instal·lar aires a esta classe sí, a esta no, valorar quines són les parts del centre que fa més calor, les que fa menys. Ara mateixa és tot una utopia en la que se podran barallar mogolló d'escenaris i és un mal de cap i enorme, sobretot per als directors de les escoles, que són els que hauran de prendre la decisió.
Pues sí, veurem com acaba la cosa i espere que se solucione tot, perquè és el millor per a l'alumnat i per al professorat.
Sí.
Anna Vicenç, moltes gràcies per vindre.
A vosaltres.
Ara fem una xicoteta pausa i tornem.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Que l'estiu no te la pegue. Seguís les recomanacions, cuida la teua salut. Beu aigua sovint. Evita l'exposició directa al sol entre les 12 i les 5 de la vesprada. Usa crema amb un factor de protecció solar elevat. Prioritza el consum d'aliments lleugers i frescos com ensalades, frutes i verdures. Protegeix els majors, menors i altres persones vulnerables. Cuida la teua salut. És un missatge de l'Ajuntament de Vila-real. Yeah!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41. Boncata, Boncata.
Estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28, en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Villarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida setmanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Villarreal.
El Termet és el pulmó verd de Villarreal, un espai recuperat perquè totes i tots en puguem gaudir, amb la piscina i la platja del riu Millars com a protagonistes. Per això, també és responsabilitat de tots cuidar-lo, perquè continua sent un lloc únic durant molts anys. Respecta'l, utilitza les zones habilitades per al bany, recull les teues deixalles i no hi faces foc. Vine a Villarreal i gaudeix del Termet amb coneixement.
Torna a la Lliga, torna a l'emoció. I quina és la millor manera de veure els partits? Doncs en un sofà de Champions de Todescans. Aquest estiu aprofita les nostres ofertes. Fins a 400 euros de descompte en sofàs. I llançada per els grans descomptes en matalaps. Perquè recorda, un bon descans és vital per a la teua salut i recuperació. Vine a visitar la nostra exposició en l'Avinguda França número 6 de Villarreal. Todescans, el millor descans.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
I ara passem a un altre invitat que tenim així. Inda, què tal? Bon dia.
Bon dia, com
estàs? Inda, tu eres... Vamos, has sigut molt famós esta setmana a Villarreal perquè vas estar en la final del Mundial i vas tocar el teu instrument. Vull que contes un poc com ha sigut l'experiència.
Bé, la veritat és que ha sigut espectacular el poder anar al camp i estar allí enmig del camp tocant per a 80.000 persones i saber que n'hi ha 1.500 milions de persones en les televisions veient el moment. La veritat és que és un moment molt especial, crec que dins de la nostra carrera del quintet que portem ja 37 anys. Realment ha sigut un dels moments més interessants, importants i espectaculars.
Jo vull saber, primer, com te va arribar. Tu estaves a casa i te van dir, oye, que tu tens que anar al Mundial. Com va ser un poc?
Un poc així, i a més a última hora. Nosaltres estàvem, bueno, tenim una oficina de management i el divendres a les 8 del matí, quan començarem a treballar, vam obrir el mail i tenim un mail de la FIFA en el que mos convidava a anar a tocar l'himne nacional al camp, el mateix dia de la Copa, evidentment. Al principi, evidentment, van pensar que era un fake, digues, no, perquè clar, ara mateix n'hi ha, poden fer qualsevol cosa, i vam estar mirant si la persona que mos escrivia era de FIFA, si treballava a FIFA, i bueno, pareixia ser que sí, que tot era real. Entonces vam contestar, vam dir que sí, que nosaltres encantats, i a partir d'ahí tot va ser, imagina't, era divendres, vull dir, i això era el diumenge. Entonces vam començar, me van dir que per favor si podíem mirar nosaltres els bitllets, els hotels, que ells ho pagaven tot, evidentment, i vam estar mirant, i li estava contant als teus companys que a les 2 del matí de divendres de dissabte encara no tenia bitllets, però a les 6 i mitja vam eixir des de València, vam anar via Amsterdam a Nova York. Arribarem a les 7 de la tarda del dissabte, i a l'ESA del matí del diumenge mos estaven esperant ja un parell de cotxes per portar-vos al camp i fer tot el tema de prova de so, el tema de com anava a funcionar, diguem, estava tot medit, i estava tot superprogramat, ja sabíem que a les 2:53 es començaríem a tocar, i que era a les 8:53 hora d'ací d'Espanya, i res, al final va anar tot molt bé, va ser molt, molt increïble veure tot el muntatge que n'hi ha darrere d'un event tan gran, no? Però estava tot supermedit, n'hi havia 200.000 persones encarregant-se de tot. Jo vaig rebre no sé quants mails de diferents persones, una s'encarregava del vestuari, altra dels hotels, altra de... Però bueno, al final va anar tot molt bé i ahir vam arribar.
I havíeu fet alguna cosa així, evidentment d'aquesta magnitud? No, però no. Alguna així en un event esportiu?
No, esportius no, però havíem fet coses per molta gent, havíem tocat per 20.000 persones, per exemple, en Great American Brass Band Festival en Danville, o havíem tocat fa poc... Nosaltres és que el quintet de l'Spanish Brass tenim moltes gires als Estats Units, fem 2-3 gires a l'any, de fet en octubre i en desembre anem, i havíem fet ja concerts en macrofestivals en Texas, fa 2-3 mesos tocant en una universitat per 5.000 persones. Vull dir, i després, per exemple, es contava als teus companys que l'any 95, perquè ja som majors nosaltres, en l'any 95 tocarem en els Premis Príncep d'Astúries. Justament el príncep era el que és ara rei, i ja vam fer l'himne nacional en aquesta entrega de premis dels príncipes d'Astúries, que també tenia una difusió espectacular a nivell de càmeres, però clar, evidentment no era el mateix, era un teatre, doncs, n'hi haurien 700-800 persones, però la magnitud de... Jo estic contant, perquè clar, tinc 2.000 entrevistes i estic contant que realment lo més flipant és el moment que te fan entrar al camp. I clar, perquè sí, havíem fet ensaios, havíem entrat al camp, que és un camp, sí, 80.000 persones, però quan veus el camp ple i amb la magnitud de l'event, pues la veritat és que va ser prou emocionant, no?
I quan vas acabar, bueno, després d'estos dies i això, t'han contactat més empreses o per més events d'este calibre?
Sí, n'hi ha propostes, però de moment no les puc contar, però n'hi ha propostes per fer lo mateix en altres events d'ací uns mesos.
Però així n'ha...
Potents, en València. Ja, quan ho tinga confirmat, te ho contaré.
Sí, tindràs que vindre, sí.
I tornaré a vindre a veure-ho sense cap problema. Però també va ser molt xulo que després de tocar el himne on anarem a veure el partit, perquè teníem també en contracte 5 entrades per a poder veure'l, està també en un lloc molt xulo. L'únic mal és que teníem 2.000 seguidors de l'Argentina al nostre costat i eren un poquet massa fanàtics, però bé, ho passarem bé, va ser una experiència molt xula, sí.
Jo vull saber com va ser un poc el teu dia, perquè tu vas baixar de l'avió i vas tindre ahí una limusina, què vas tindre ahí?
A veure, una limusina no, però dos,
però quasi, no?
Dos cotxes de puta mare, sí, com perdonen del palabro. Sí, no, evidentment, com te deia abans, estava molt, molt organitzat, hi havia gent i esperant-te, te porten a l'hotel, arribarem, ja t'he dit, a les 7 de la tarda a l'hotel que teníem prop de l'estadi, relativament prop, i el que te deia, a les 7 i mitja de la matí ja teníem que estar baix a treballar en recepció perquè anàvem, i de fet, nosaltres arribarem al camp sobre les 8 del matí. Quan arribàvem allí, la quantitat de seguretat que n'hi havia era impressionant. I nosaltres diem, si no arribem, nosaltres a l'ensaio. A les 9 teníem assaig. Però, bueno, al final, evidentment, ho tenien ja tot arreglat i nosaltres vam passar per un altre lloc, i però n'hi havia allà una seguretat. Miraven els tres colors dels cançons ells, era espectacular.
Quan estàs ahí en el camp, que estàs a punt de tocar, nervis, un poc de tot, què sents?
Sí, o sea, on més te acollones, com perdó una altra vegada el palabra, és quan entres al camp i veus, lo que te deia abans, quan entres i veus i vas cap al centre del camp, ahí és on més... Després, els músics sempre es passa, o els artistes, jo crec que sempre es passa igual, als actors es passa el mateix, fins que no comencen, hasta que no toques la primera nota i dius, ostres, això sona. Com sempre, funciona bé, tal i qual. A més, tinc que dir que l'himne nacional és molt senzill de tocar, encara que no, o sigui, és tècnicament no té ninguna, l'únic que tens és memoritzar-lo, i evidentment no el tindré que memoritzar perquè no toquem l'himne normalment, jo crec que és la segona vegada que el toquem, el vas tindre que memoritzar en un dia, però bueno, que no és difícil, i evidentment diguem que nervis n'hi ha més que quan fas un concert. També és evident que segons quin concert una vegada te fiques més nerviós o menys nerviós segons lo segur que vas al concert, però en este cas n'hi ha ben agents exteriors que són com el que dic, no? tot el que envolta este event, no?
Claro, perquè tu te tens que memoritzar, com has dit, la peça, però ahí quan tu estàs tocant, com un toque el sol en vez del fa,
se nota.
I ja l'has liat parda,
ja
no?
Liat parda, sí. Però no, vaixer bé.
Sí, vaixer molt
vaixer,
bé.
Vaixer xulo, sí.
Bueno, i vosaltres vos porteu els vostres propis instruments,
sí,
no?
Sí, nosaltres tenim, a més, de fet, tenim sponsors que t'obliguen a tocar en l'instrument que tens, el teu, i per això te'l cedissen, con lo qual, si els nostres instruments, ja anem sempre amb els nostres instruments, també és veritat que a vegades... En el cas de trombons, el trombó meu, el trompetes o trompa, puja a dalt en l'avió, però per exemple la tuba va a baix amb les maletes i pot passar que se te perga, però ha passat alguna vegada. Però en este cas va arribar tot al puesto i vam tindre sort que no va haver ningú incident d'última hora.
Home, ja que vas veure el partit, conta'm un poc com va ser l'experiència d'estar ahí en el camp, l'ambient, un poc tot.
L'ambient és el que te dic, vull dir, se notava, jo crec que des d'ací també ho veuríeu, que n'hi havia moltíssims més argentins que espanyols, no? Jo espanyols vaig veure dos parts en el camp on se veia més espanyols, després veies un poc d'alguna camiseta roja, però tot era blau, i va ser intens. Ja te dic, torna a dir, els argentins al final bon rotllo, però estaven un poquet tensos, i jo sincerament crec que Espanya, bueno, no soc molt futbolista, però molt futbolero, que diuen, però crec que Espanya va jugar moltíssim millor que Argentina, van ser prou canxeros, que diuen, i prou, se van portar prou mal, la veritat.
I com va acabar el partit, què vau fer? Vos vau quedar a celebrar-lo? Que...
Sí, bon, van voler tota la celebració hasta l'última hora. Tinc que dir que una de les altres coses impressionants és que en el backstage, on estàvem els que actuem, pues estàvem al costat de Tom Cruise o de Shakira o de la Laura Pausini o de Gustavo Dudamel o tota aquesta gent que estava allí, estàvem en el mateix lloc. De fet, jo tinc fotos amb la Laura Pausini, amb la Shakira i amb tota aquesta gent. Va ser molt, molt curiós, no? Veure que aquesta gent al final fa són igual que tu i que jo, i molt afables. El Tom Cruise, la veritat és que estava ahí com si tenia ganes de parlar amb tu, d'estar, de tocar-te, saps? Era un tio molt... I va ser molt curiós tot això, aquestes situacions, no? Després del partit estarem estar allí fins que s'acaba tot, i després ja anarem a l'hotel a celebrar-ho nosaltres, perquè també per nosaltres també hi havíem guanyat algo important, no?
Claro, la FIFA no vos va posar ninguna festa, no vos va posar res, no, per a celebrar, no?
No.
Vau anar per ahí per...
Estem majors ja, vam anar a l'hotel a sopar tranquil·lament, i després no teníem que tornar el dia següent cap a casa, i de fet demà tenir concert en Osca, i després el dissabte toquem a... Per cert, tinc que dir una cosa, si me permetiu. El dijous, dia 30 de juliol, l'Spanish Brass toquem a Ciutat Vallreal. I no és una qüestió de l'himne ni res, ha sigut una qüestió que ja estava més que confirmada, i toquem a l'Ermitori, dins de les activitats que fa l'Ajuntament en l'Ermitori. O sigui que si la gent té ganes no d'escoltar l'himne, perquè no anem a tocar-lo...
Tens que dir l'hora, també, que hora és.
Sí, a les 10:30. A les 10:30 de la nit, en l'Ermitori, davant de l'església, farem un concert en l'últim espectacle que estem fent. O sigui, que si volen vindre a veure els que van tocar l'himne nacional, pues estan tots convidats, i a més entrada lliure, con la qual estarà molt xulo.
Segur que sí. Jo, ja per a terminar, vull que coltes alguna anècdota que te quedes del viatge, algo que hagis dit, això és que és el millor que m'ha passat.
jo crec que ara encara estem en un núvol i ara mateix ho veus tot de la mateixa manera. O sigui, vull dir que tot ha sigut espectacular. Jo, torno a dir, i ho ha repetit, per mi el moment més bestial va ser el moment d'entrar. Havíem fet l'assaig, de dir que entres i proves igual, com si estigui... Però quan tu entres allà i vas cap al centre del camp i veus 80.000 persones i saps tota la magnitud que dic que n'hi ha a nivell mediàtic... Nosaltres portem 37 anys i bueno, hem tingut la sort de fer moltes coses. Tenim el Premi Nacional de Música fa el 2020, o sigui, que han sigut coses importants i concerts en llocs impressionants, però és impressionant que una cosa com aquesta, que és tocar l'himne, que tampoc és tanta cosa, però en un camp així ha tingut una repercussió flipant per a nosaltres, i això pues, està guai per poder seguir treballant.
Algun jugador t'ha dit algo o no?
No van poder, els jugadors els van veure mentre tocàvem, estaven davant de nosaltres, però no, sí que va passar molt prop la qüestió tècnica de l'equip, però els jugadors, no sé si vos recordareu, però els jugadors eixien després de nosaltres, vull dir, nosaltres ens ficàvem en el centre del camp i després ja entra l'equip i ens van dir no vos gireu, quan estigueu allà i vegeu que entra en l'equip, no vos gireu, que queda mal. I després sí que ja, quan vam acabar, mentre ells se donaven la mà, sí que es tenien molt a prop.
Pues Inda, moltes gràcies per contar esta història tan curiosa i que segur que tot el món vol viure. Ara fem una xicoteta pausa i tornem a més actualitat.
Gràcies a vosaltres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilarreal.
¿Sabías que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vilarreal, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicotet d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vilareal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vilarreal.
Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vilareal. Et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vilareal, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilareal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Viu l'estiu al Termet de Vila-real. Els mesos de juliol i agost gaudeix d'activitats per a tots els públics en un paratge incomparable, a tocar de la ciutat. Concerts, proximitat, tallers creatius, tradicions, teatre, gastronomia, ball o dansa. A més, podràs participar en visites guiades per a descobrir aquest espai únic o gaudir de l'eclipsi solar del 12 d'agost. I recorda que pots arribar-hi gratuïtament amb el bus groguet. Consulta tota la programació i viu un estiu ple de cultura al Termet de Vila-real. Vila-real avança en cultura.
Quiero ver votando hasta la fila del Macauto, porque McDonald's te trae el McMenú mitiquísimo por solo 8,90 €. Elige tu mítica Big Mac o tu mítica McRib con patatas y échale alioli. ¡Arriba esas manos, que este verano será mitiquísimo!
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Y no nos vamos del Mundial porque se acaba de ir Inda, pero es que ahora tenemos a Jesús Miguel, un chico que vive allí en Estados Unidos y que también vivió el Mundial, pero que nació aquí en Vila-real, ¿no, Mario?
Así es. Ahora hablaremos en Jesús Miguel. Buen día, Jesús.
Buenas.
Bueno, Jesús, tú eres nacido aquí en Vila-real, ¿verdad?
Sí, yo he nacido en Vila-real, en Castellón de la Plana.
¿Hace cuánto que te fuiste a Estados Unidos?
Me fui en septiembre de 2023.
Y bueno, has vivido todo este mundial allí, ¿verdad?
Sí, todo el mundial lo he vivido aquí.
Y cuéntanos cómo fue el primer partido. ¿Has comprado alguna entrada para ver los partidos? ¿Cómo ha sido todo?
No, la verdad he estado trabajando, pero sí he visto todos los partidos. Aquí, pues tú sabes, Nueva York gigante, en la 42 o en las pantallas gigantes. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita porque ha habido mucha gente y gente de todos los países. Y la verdad que a mí me ha encantado.
Jesús, eso te iba a preguntar por el ambiente que se ha vivido ahí en Estados Unidos. Quiero que me llegas un poco porque, claro, iba gente de todas las selecciones. ¿Cómo se vivía el ambiente allí?
La verdad que era muy bonito porque aquí en Nueva York, me acuerdo el primer partido que jugó Brasil-Marruecos, estaba llenísimo de gente brasileña, más que nada. Y la verdad que era muy bonito porque yo me acuerdo que fui a trabajar y me encontré, literalmente, era como la calle llena, no se podía ni caminar, estaba todo el mundo apoyando a Brasil, y yo que iba con la camiseta de España, la gente, todo el mundo diciendo, oh, viva España, y la gente era de Brasil, no pasa nada, tipo, todo el mundo se apoyaba.
Sí, con la gente que iba, y habrán puesto un montón de seguridad, ¿no? Todo el tema de autobuses, metros, no sé si sabréis, seguramente sí. ¿Cómo ha sido un poco poner tanta seguridad?
Ha sido una locura. Por ejemplo, hay demasiada policía. Había policía por cada esquina y estaban todos bien preparados por si acaso, pero la gente no causaba problemas. Imagina, la gente iba con sus banderas, con las camisetas y apoyaba, pero sí, ha habido mucha policía.
Bueno, y te hemos visto un vídeo viral en que Juanma Castaño, con el partidazo de Cope, iba por la calle preguntando y de golpe te encontró a ti, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Sí, la verdad que ni yo me lo esperaba. Yo estaba, porque yo salí de trabajar y dije, bueno, voy a dar una vuelta para ver cómo está el ambiente. Y de repente me lo encontré por ahí y me entrevistó. Y ni yo me lo esperaba. Yo no supe ni cómo reaccionar en ese momento porque no estaba preparado. Pero la verdad que sí, fue algo para mí bonito porque es algo para recordar. Pero sí, fue algo súper, súper bonito y lo pasé bien.
Lo ha visto mucha gente, pero sobre todo gente de España, amigos, familia, ¿te han dicho algo?
Sí, mi familia de España me ha dicho, eres famoso, hijo mío, y yo le he dicho, bueno, se hace lo que se puede. Y la verdad que sí, yo muy muy contento de representar Vila Real, la verdad, para mí la mejor ciudad de España.
Muy bien, y bueno, amigos ya de Estados Unidos y todo eso, supongo que no habrán visto ese vídeo, a no ser que se lo hayas enseñado tú, ¿no?
Sí, no, amigos de Estados Unidos es muy difícil. Algunos lo han visto, porque algunos siguen a Juanma de COPE, pero la mayoría los de Villarreal todos lo han visto.
Y ha salido también por Televisión Española, ¿verdad?
Sí, bueno, esto no, yo no lo sé, eso es lo que me han dicho.
Ah, claro, tú no lo has visto, entonces, eso, amigos, familia, todo eso, te habrán enviado un vídeo, te lo habrán comentado, ¿no?
Sí, ellos me dijeron que salí en Televisión Española y yo dije, no me lo creo, porque me entrevistaron también de Telemadrid y también hice una promesa, porque el día de antes del partido mundial, en Telemadrid me preguntaron, ¿y si gana España qué harías? Y yo le dije, mira, me dejo el pelo como Cucurella. Y ahora pues nada, me toca dejármelo como Cucurella.
Bueno, pues vas a tener que estar así unos cuantos años, ¿eh? Sin cortarte el pelo.
Ahora yo creo que 2 años sin cortarme el pelo.
Te quería preguntar si has visto muchos españoles por allí o no.
El día de antes de la final, creo que nunca había visto tantos españoles en Nueva York. Era una locura, era literalmente como si media España se haya ido a Nueva York. Estaba llenísimo, gente de todas partes, de Elche, del Betis, de Sevilla, hasta creo que, no de Castellón, pero de Alicante, había gente de todas partes de España.
Bueno, y ahora quiero que nos cuentes la final. ¿Cómo fue el antes de la final? ¿Estuviste ahí en las inmediaciones del campo? ¿Cómo lo viviste todo?
Estuve justo en la 42, en la pantalla gigante.
Sí.
Porque ahí había una quedada, que había una quedada de todos los españoles para ir a ver el partido ahí a la pantalla gigante. Y eso era una locura, todo el mundo animando. Demasiada gente, no se podía ni caminar, y la verdad que, o sea, tú veías alrededor y era todo rojo, todo el mundo iba de rojo y era una locura, la verdad.
Y coméntame cómo fue el momento del gol de Ferran.
El momento del gol, yo creo que, bueno, yo te voy a ser sincero, hasta yo lloré, imagínate. Yo me puse a llorar porque yo ni me lo creía, porque yo no pensaba que Ferran iba a marcar el gol, ¿verdad? O sea, yo creía en él, pero que marque justo Ferran, la verdad que fue un momento súper bonito. Yo me puse a llorar porque, claro, en la segunda parte, me recordó a 2010.
Así es, o sea, ¿tú recuerdas, recuerdas el Mundial 2010?
Sí, no me acuerdo de todos los partidos, pero de la final claramente. Tipo, yo tenía 6 años cuando ganamos ese Mundial.
Muy bien, hemos hablado de cómo fue el gol. ¿Y cómo fue una vez acabó el partido, la celebración y todo eso?
Cuando acabó el partido, la verdad, o sea, había gente argentina, pero cuando acabó el partido desaparecieron. Literalmente, todo el mundo saltando. Eso parecía que iba a retumbar. Todo el mundo saltando, todo el mundo gritando, llorando, la gente abrazándose, y luego también nos fuimos todos al centro y ahí estuvimos creo que hasta... Yo llegué a mi casa a las 8 de la mañana, eso fue creo que el mejor día de mi vida.
Claro, y dices que habían muchos españoles, pero es que aquí por la tele solo se veía que argentinos y que argentinos, ¿no? No sé cómo allí se vivió eso.
Argentino había más. Las cosas como son, argentino había más, pero porque también muchos argentinos, lo que me dijeron, muchos argentinos ya viven ahí en Estados Unidos, entonces también como son de Latinoamérica, pues muchos más viven ahí. Entonces sí, había mucho más argentino y la verdad que no hubo mal ambiente, porque todos los argentinos me decían lo mismo, cada vez que me veían a mí con la bandera y la camiseta de España, todos me decían lo mismo, que con haberle ganado a Inglaterra, para ellos le daba igual lo que pasara en esa final.
Ah, mira. Y bueno, me has comentado que llegaste a las 8 de la mañana a casa. ¿Tenías que trabajar el día siguiente? ¿Cómo fue todo eso?
No. Yo se lo dije a mi jefe, porque yo le dije que pues si iba a jugar España en la final, y le dije, a ver, España es más importante. Y le dije, tengo que cancelar el día del trabajo, y lo cancelé.
Y coméntanos que, bueno, si se puede, que, de, bueno, ¿qué trabajo tienes allí?
No es un trabajo de todo el año, solamente trabajo en verano y trabajo, como sea, aquí en Estados Unidos se dice runner y de buzzer, que es tipo, algunos días de buzzer, que buzzer es tipo recoger platos, limpiar mesa y montar mesa. Y de cuando trabajo de runner es tipo llevarlo, o sea, llevar comida a las mesas. O sea, yo solamente me encargo de llevar la comida a las mesas y decirle este plato y ya está.
Oye, pues Jesús, muchas gracias por contarnos toda esta experiencia, porque la verdad que tienes una suerte de estar allí viviendo y de vivir allí el Mundial.
Sí, muchas gracias. Oye, ¿se puede mandar un saludo?
Claro.
¿Desde aquí o no?
Sí. Claro que sí.
Sí, un saludo para mi familia que está en España, un saludo para mis amigos que por si alguno lo está viendo, y un saludo para Giovanni, para el tete Giovanni, que vaya todo muy bien.
Pues Jesús, muchas gracias. Ahora fem una chicoteta pausa y internet adorneme en mesa actualitat.
Per caso il cuore si perde tra la gente. Dimmi se mi hai amata mai veramente. È un po' magico, malinconico, quasi stupido, ma romantico. Sfiorarsi la pelle, far finta di niente. Puoi dirti che volevo te solamente. Parliamo solo io e te. Ancora un bacio al buio, solo io e te. E quel tuo sguardo che mi conosce, conosce. Meglio della luna di mezzanotte, baby, solo io e te. Ancora un bacio.
Que l'estiu no te la pegue. Seguir les recomanacions i cuida la teua salut. No et banyes en solitari ni en lloc sense socorrista. Respecta les banderes a la platja i les normes de seguretat. No t'allunyes de la vora en espais naturals ni saltes des de les roques. Vigila sempre els xiquets fora i dins de l'aulla. No busseges prop de les zones de desaulles i ves amb compte en les reixetes. Cuida la teua salut. Es un mensaje de la Regiduría de Salud del Ayuntamiento de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Les altes temperatures continuen. Ja portem 9 nits consecutives amb calor intensa. Avui volem parlar de percepció tèrmica, perquè no sempre allò que marca el termòmetre és el que sent el nostre cos. I també parlarem de els medicaments, que és un aspecte fonamental durant aquests dies. Com conservar correctament els medicaments perquè la calor no altere la seva eficàcia. Per a parlar de tot això, ens acompanya Anna Candau, presidenta de la Creu Roja de Villarreal. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Lídia, bon dia a tots.
Bueno, comencem per la percepció tèrmica, que és la forma, com ja hem dit, de la manera, bueno, la manera de que té cada persona de sentir o bé el calor, que en aquest cas pues, sentim molta calor, o bé el fred. Per què està influenciat aquest aspecte, Anna?
Pues bueno, segur que tots han viscut aquesta situació en la que estem en un lloc on un diu, ui, que alt està l'aire. I l'altre diu, ui, jo estic fenomenal. Això és perquè la temperatura no la percibim tots de la mateixa manera. És una cosa molt individual. Però n'hi ha uns factors que influeixen i que quants més factors d'aquest tipus tinguem, pues més notarem el fred o més notarem la calor. Perquè de lo que anem a parlar aprofita tant per al fred com per a la calor, perquè és la manera de que els nostres detectors de temperatura detecten la calor que tenim en el nostre cos.
Anna, com podem controlar això? Hi ha estratègies que puguem emplear per controlar o modificar la percepció tèrmica?
Pues sí, anem a pensar una miqueta per què ens passen aquestes coses. Perquè, mira, la pell no medís la temperatura que fa l'aire, no medís si fa 30 graus o 15 en la temperatura que ens envolta, sinó a quina velocitat el nostre cos guanya o perd calor. Tot depèn del nostre cos, quanta quantitat de calor retinga o quanta elimine. Entonces, n'hi ha factors que compliquen aquest intercanvi de graus. Les persones majors i les que tenen malalties cardiovasculars toleren i percebixen pitjor la calor extrema sobretot, perquè diguem que el seu termostat no funciona bé. I això fa que el perill, que és el dir quina calor tinc, quina set, el noten més tard. Hi ha vegades que arriben a tindre un cop de calor perquè aquest termostat no funciona bé. Per lo tant, el que tenim que fer és, en persones vulnerables, o bueno, molta gent de la que va anar a celebrar el triomf de la segona estrella de la selecció espanyola de futbol l'altre dia, va anar molt hidratar, en botelleta d'aigua i tot, però així i tot va haver qui va tindre l'hipotímies, pues perquè tots no aguantem la mateixa temperatura. Per això tenim que anar preparats a tots els llocs, en la nostra casa, quan anem a un concert, quan eixim al carrer en dies d'oles de calor. Tenim que saber un poc el que tenim que fer i per què ens passen aquestes coses. N'hi ha diversos factors, si vols que es comentem.
Sí, podem... sí, clar.
Vols que te comente quines coses ens poden modificar a unes persones i altres?
Sí, sí, anava a preguntar-te per què, com els factors que n'hi ha i per què dues persones poden percibir una mateixa temperatura de manera diferent, que és el que ens diferent... Bueno, ja hem dit que cada persona ho percebís d'alguna manera diferent, però desenvolupar un poc més, compte'ns.
Vale. Pues mira, per exemple, la superfície corporal. Una persona prima perd calor més prompte que una que està més grosseta. Nota més el fred. Uh-huh. La grasa aísla. Per això les ballenes tenen molta capa de grasa perquè per a aislar el seu cos de la temperatura de l'oceà. Una persona primeta no té grasseta i entonces està més exposat. Una persona que té més grasseta pues, se beneficia de que està un poc més aislat. Però a part del múscul en si, la massa muscular que té cada un, genera calor encara que estem en repòs. Per tant, això és un factor molt individual de cada persona. Uh-huh. El sexe també canvia. Està clar que molts matrimonis diuen ai, pues, jo tinc calor, jo me fiqué manteta, l'altre no. Pues, a veure, les dones, en general, notem més fred. Uh-huh. Encara que la temperatura del nostre cos siga la mateixa, tenim el termostat un poc més desplaçat. Sobretot, i si termostat se desplaça, per això notem aquests canvis de la nostra temperatura perquè no és el nostre habitual en períodes com són el cicle menstrual, l'embaràs, la menopàusia i també si hi ha problemes de tiroides. Normalment tenim una temperatura que per nosaltres és la normal, però en aquestes èpoques notem més calor perquè el nostre termostat està més desplaçat, ja que lo normal per nosaltres és tindre més fred. Per això, aquestes diferències entre homes i dones és normal. Les hormones en diferents èpoques de les dones estan marejades i això també ens afecta. La edat, les persones majors ja han dit que tenen el termostat molt modificat. Tenim que previndre això, que no ens oblide que és el més important que tenim que traure avui, que a les persones majors els té que previndre i veure que s'hidraten antes de notar-se deshidratades, no quan ja tenen calor o quan ja tenen set. Després també hi ha una cosa molt curiosa que dius, i aquestes persones que viuen en el tròpic on fa tanta calor, uf, jo no sé com poden resistir-ho. Pues perquè estan aclimatats, la persona que, claro, el nostre cos és savi, la naturalesa és sàvia. Si vivim en un puesto, en un lloc on el clima és sempre aixina d'agressiu, les persones que viuen allí suen antes i suen millor per a que el termostat se fique en marxa. Entonces nosaltres anem a aquests puestos i ens asfixiem i diem no sé com poden resistir-ho i ells pues, viuen i és lo normal per a ells, que també és una cosa curiosa. Després, una altra cosa a tindre en compte, per exemple, és la... pues en parlar d'enfermetats, sí, n'hi ha enfermetats com l'anèmia, l'hipotiroidisme i algun tipus de diabetes que modifiquen la sensació de fred i de calor perquè modifiquen el rec circulatori i la sudoració. També alguns fàrmacos com són els betabloquejants i els anticolinèrgics. Per això a vegades dius, ui, m'estic prenent, fa una temporada que me prenc, que tinc més calor i m'estic prenent una medicació que a vegades ho relacionem i a vegades no, però pot tindre relació. Jo què sé, que més coses contar-te, Lídia, per exemple, la roba en la que mos vestim també té molta importància perquè si és d'una tonalitat clara, pues, diguem que no reté tant la calor com una prenda d'un tono fosc.
Com un negre.
Com un negre, que vas d'un color oscur i sempre tens més calor, inclús un cotxe. Un cotxe negre i un cotxe blanc, quan entres, sense ficar-li l'aire condicionat, el cotxe negre ha retès molta més calor que el cotxe blanc. Per tant, ens convé vestir-nos en colors clars, en roba molt còmoda, evitar el sol directe en sombrero, bueno, ficamos baix d'una sombrilla si tenim que sentar-nos a l'intempèrie, evitar el sol directe. La humitat sí, en fi, podem evitar-la poc perquè estos dies, a més, estem notant que n'hi ha com una boira que és tot la humitat ambiental que fa que estem sempre sudats. I això, a més, també te puc dir, per exemple, una cosa que en fi, que se nota més en el fred que en la calor, però és que les mans i els peus mos se gelen més a pressa que el resto del cos.
Sí.
Perquè aplega pitjor la circulació sanguínea i és el que antes se gela. Entonces, pues, el cos el tenim calentet, però potser, els peus més engelat. Pues, és perquè no mos arriba tan bé la circulació.
I per últim,
i totes aquestes coses tenim que tindre en compte. Tenim que ser conscients de que totes aquestes coses mos desesperen i fa que tinguem més calor o menys.
Ja, n'hi ha molts factors que influeixen i jo crec que molta gent a través d'aquesta entrevista pues, podrà agarrar tips, diguem, pues, de què fer, a lo millor i què no fer i a dependre un poc. I per últim, Anna, parlem dels medicaments. A lo millor no ho tenim en compte, jo per exemple no ho havia pensat, però com podem mantindre amb aquesta calor els medicaments? Perquè quan llegim un prospecte normalment fica uns 25-26 graus, però no excedís molt més d'aquesta temperatura i ara estem aplicant a temperatures molt més elevades. Com podem fer per quan anem a agarrar un medicament tinga la mateixa eficàcia que tenia abans i que estiguen en bon estat?
pues sí, no pensem, perquè arribem de comprar i la carn, ho fiquem a la nevera, els ous, els iogurts, però els medicaments no pensem que tenen una sensibilitat a la calor, que estan preparats i estan estudiats en una situació d'una estabilitat tèrmica. Si en la nostra casa vivim en un lloc on la temperatura no excedeix d'aquests graus que tu molt bé has dit, pues estupendo, però ara mateix n'hi ha moltes cases que estan per dalt dels 30 graus dins de casa. I a lo millor tenen els medicaments guardaets en llocs que durant tot l'any pues no està mal, però ara tenim que tindre en compte que si a més de la temperatura que fa dels 30 graus que tenim en casa, si a més li fiquem que els tenim guardaets en la cuina i anem a fer unes albarginetes al forn en verduretes, pues ahí la temperatura ja no és 30, ja són 35. Pues pot ser que tinguem que pensar que quan fa esta calor, pues guardar-los en un armariet que estigui en un lloc més ventilat, perquè normalment es guardem o en quarto de bany o en cuina, que no són els llocs més ventilats de casa. Jo sí que recomano a tota la gent que mire els prospectes dels medicaments que està gastant i que tinga en compte la temperatura que fa en el lloc on està guardant-los. Per supost, si són més termolàbils, que diu temperatura inferior a 20 graus, pues ja que es guarden en la nevera directament. Per supost, supose, dona per supost i estic segura de que els medicaments que són de nevera es guarden en nevera. Això sí que és precís. Però ens estem referint als altres medicaments, als que normalment les capsuletes, les pastilletes, els jarabes, que és el més normal que tinguem fora de la nevera. Que pensem que també ells pateixen les onades de calor.
Pues Anna, moltes gràcies per haver estat avui un ratet amb nosaltres parlant i compartir aquests consells tan útils per aquests dies que s'estan fent un poc ja pesats i esperem que passen pront. I també esperem pues, que els nostres oients els posen en pràctica per afrontar aquests dies de calor amb més seguretat. Moltes gràcies, Anna.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i hasta que vulgueu.
Gràcies.
I ja són les 2 i 7 de la vespre i jo no sé tu, però jo tinc un poc de fam, eh?
Molta, molta fam.
Pues anem a escoltar el menú del casino, el menú de Paco.
Paco, ¿qué tenemos hoy para comer?
Buenos días, pues mira, en el menú de mediodía en el casino tenemos de primero ensalada de queso de cabra con membrillo y vinagreta de miel y mostaza. Tenemos una crema fría de melón, pepino y aguacate. Tenemos hummus de lenteja con un crujiente de jamón ibérico. Y luego las croquetas del día, que hoy son de trufa y pollo, sin gluten, muy importante. De segundo tenemos merluza gratinada con su muselina de ajos. Wok de ternera con verduritas y salsa teriyaki. Berenjenas a la boloñesa con queso parmesano y orégano. Y una fideuá mediterránea con pulpito de roca, sepia y alcachofa. Esto con la bebida más el postre o café, 16 euritos.
El menú de Paco que ya está, el menú de casino, perdón, que ya está bendecido como el menú de Paco, pero que después
que ya aporto les dos estrelles.
Home, és que molt bé que te l'has comprat, ja vais al mercat o no?
No, està la tinya des de fa molt de temps.
Bueno, pues mira, quadra perfecte. Però que després de dinar tenim coses a l'ermita, no, Mario?
Aixina és. Al termet esta vesprà tenim refresca a la fresca, que li han nomenat aixina, i és un show cooking. És un taller de begudes per a d'habitants saludables i ho tindrem a la plaça del Pastoret. A les 7 de la vespre. És una activitat per a promoure la salut durant l'estiu que ofereix als adults majors alternatives saludables. A les begudes típiques de l'estiu, que són refrescos ensucrats, en horchata, granissats, gelats cremosos i negre d'estiu i pues com no, sucs. A més, la inscripció és gratuïta i les places són limitades. I tot això ho patrocina l'Ajuntament de Villarreal. I després, a les 10 de la nit, tenim Ball a la Fresca, una actuació cultural de recuperació del patrimoni festiu i musical de la nostra ciutat. A on? Pues també al mateix puesto, a la plaça del Pastoret, que està organitzat per el grup de danses del Raval i una altra vegada patrocinat per l'Ajuntament. Bueno, a tu una d'aquestes dues activitats t'agradaria assistir o no, Alejandro?
Sí, segurament, i sobretot la gent que no té res que fer esta vesprada, pues se pot
passar per ahí.
Exactament. Ara passem amb tota l'actualitat esportiva de la mà de Serenfit.
Serenfit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el Magnesio Plus 43, tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
Serenfit exporta la actualidad esportiva a Villarreal Conecta.
Rubio, ¿qué tal? Buena vesprada.
Buena vesprada.
Tens algo preparat, no?, per avui, per al Villarreal?
Sí, mira, per exemple, comencem en Juanmi, el company de Mallorca, que mos parli una miqueta de com està el tema de Arnau, del porter del Villarreal.
¿Qué tal, compañeros? Pues las negociaciones por Arnau Tenas de momento siguen avanzando. Es verdad que el interés de clubes de primera pues preocupa al Mallorca, que intenta cerrar ya la operación. De hecho, en las últimas horas, Pablo Orteiz, muy conocido por la afición del Villarreal, por trabajar 19 años en el conjunto castellonense, estuvo en Castellón precisamente para intentar avanzar, desbloquear esa incorporación de Arnau Tenas al Mallorca, que se trabaja en una cesión con opción a compra. Por lo tanto, Orteiz, que viajó hasta Castellón para intentar acelerar esa negociación y que pueda fichar a Arnau Tenas por el Mallorca. De momento hay optimismo en Somos y se confía en poder cerrar la operación, aunque, insisto, están un poco preocupados, ¿no?, por la situación de que haya algún primera también atento a su posible fichaje.
Al final nos quedaremos sin ese porteros, ¿eh?
Bueno, tenemos a Junior, que es el titular.
Te posarás tú de porter ahí, ¿no? ¿Tú paras o qué?
Yo he hecho de defensa y de davanter, bueno. Pero de porter Fenus 66 no me veig, ¿eh?
Si chubes de defensa también puedes ser porter.
Bueno.
¿Qué tens? ¿El femenit que café hoy?
Sí, el femenit, ahir ya va a comenzar el seu primer entrenamiento. El dissabte, el seu primer partido será a les 10 del matí contra el València B y será a porta tancada. Y después comentar que el altre día va a donar Pau Torres una entrevista y es curioso lo que va a decir sobre el futuro y el Villarreal.
2028 acabas. ¿Esa es la fecha para volver al Villarreal? ¿Qué está en tu cabeza?
O sea, yo, si no pasa nada antes por el camino, creo que voy a cumplir. Estamos a gusto en Birmingham y en el club. Creo que voy a cumplir los 2 años que quedan de contrato. Y ahí habré terminado mi etapa en el Aston Villa, ¿no? Yo lo que me gustaría es que el Villarreal no tuviese que pagar nada por mí. O sea, yo, si vuelvo al Villarreal, quiero que sea como agente libre, por así decirlo, jugador libre, que ellos no tengan que pagar a ningún club por mí, porque, pues bueno, creo que el club es el club de mi vida y no quiero que gasten dinero dándoselo a otro club a la hora de ficharme, de contratarme. Y bueno, si en el momento, cuando se dé, si se da, el entrenador que está en el club pues cree que yo le puedo aportar lo que él necesita, yo estaría encantado de volver. Al final es algo que tengo en mente, que alguna vez he hablado con el presidente, con Fernando. Y cuando se dé el momento, pues si como te digo, ¿no?, sobre todo que el entrenador esté de acuerdo, pues al final es mi casa, me gusta, el día de mañana voy a vivir aquí, o sea que por mí yo estaría encantado de volver, ¿no?, por mí, por mi familia.
Qué honesto eres, o sea, mirando hasta por la economía del...
Pues sí, son las paraules de Pau Torres, que casi siempre es benvinguno, Mario.
Ay, si no es el chique del poble.
Pero igual que Pau, Baena, Rodri, sí, Pino, sí, en el momento en el que hubiera que entornar...
Tienen la puerta abierta siempre, ¿no?
Claro, si claro.
No
es. No, simplemente per acabar que el partit se tornarà a poder veure en gol el dissabte a les 6 de la vesprada contra el PSV i que, per cert, que no, jo no, ni ho sabia, mira, sí, d'això que ni ho sabia, però que a part de veure's en Movistar, si tu entres en la web gratuïtament...
També pots veure el partit, no?
Claro, de fet, hasta persones que no viuen en Espanya el van veure en la web, per tant, se pot veure perfectament, aunque no tingueu tele de pagament.
Avui el primer equip va entrenar també, no?
Sí, pel matí i després per la vesprada de la següent
doble sessió.
Ui, doble.
Iñigo este, no?
Bueno, n'hi ha que preparar el físic, n'hi ha que preparar el físic.
A mi me pareix molt bé, no sé tu, Mario.
A mi me pareix molt bé, perquè nou entrenador té que plantejar lo que hi vol i en pretemporada se tenen que preparar físicament per arribar bé.
Pues així n'hi ha alguna cosa més?
Que seguissin les reubicacions i que demà és dijous.
Hasta què dia estan les renovacions? Les reubicacions? No ho saps?
Crec que està el dilluns.
Pues hasta el dilluns estan aquestes reubicacions. Nosaltres ens despedim, esperem que hagueu disfrutat d'este programa i ja està demà. Adeu.